de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que ja estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts, divendres, portes del primer cap de setmana. Anava a dir del primer del mes de febrer. No, perquè el mes de febrer ja va començar amb cap de setmana. Dissabte passat era dia 1, però bueno, portes d'un cap de setmana. Hores d'ara, per cert, a la ciutat de Lleida estem ja fregant els 7 graus. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Ja saps que els divendres ens posem en contacte amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, per conèixer les diferents propostes de música en viu que hi haurà a la ciutat aquest cap de setmana, començant per avui mateix. Primer divendres de mes i, per tant, ens visita el Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que el trobes a internet a Tota Astronomia, que amb ell parlem de coses grans. Molt grans. Tan grans com de l'univers, per exemple. A veure de què parlarem avui, eh? I encara ens quedarà temps, per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt abans d'arribar a la una. A partir de la una parlem de cine amb la Laura González, les estrenes de cine, i també, com que estem amb dates, repassem premis que han passat i premis que han de venir, els Goya, que ja van passar, i els Òscar, que han d'arribar. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, la nostra tertúlia, on t'acabem d'enfonsar l'agenda, perquè et donarem tantes propostes, tantes, que, escolta, al final, per estar assegut al sofà també un moment, el cap de setmana, també tu hauràs d'apuntar l'agenda. En fi, des d'ara i fins a les dues, com sempre, des de Lleida, t'informem i t'informem i et divertim, que estem a portes d'un nou cap de setmana. David Torres, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tindrem la resta de la jornada cel poc ennuvolat i temperatures de 15 graus a la capital, 14 a Balaguer i la Seu d'Urgell i 13 a Viella i Tàrrega. El vent variable fluix i demà dissabte cel poc ennuvolat al matí, amb bancs de boira i núvols baixos matinals a zones de la depressió central i a la tarda intervals de núvols mitjans i alts. Les temperatures sense canvis, amb gelades febles a l'entorn del Pirineu, que seran més intenses als fons de vall. Les mínimes seran de 2 graus a Tàrrega, Lleida i Balaguer, d'un grau negatiu a Viella i de 3 graus negatius a la Seu d'Urgell, i les màximes de 15 graus a Lleida, Balaguer, la Seu d'Urgell, 12 a Viella i 14 a Tàrrega. El vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Per cert, que avui la temperatura mínima registrada a Lleida, segons l'Observatori de l'Agència Estatal de Meteorologia, a Lleida ha estat de 3 graus. Actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que hem de començar parlant de successos. Detingut per dos robatoris amb violència i un furt a Lleida, en un supermercat i en furgonetes de repartiment de paqueteria a la capital del Segrià. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un veí de Lleida de 46 anys com a presumpte autor, com dèiem, de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i un de furt. Presó sense fiança per al detingut per torturar i matar un paleta de Puigcerdà. La causa està oberta per assassinat i robatori amb violència en casa habitada. Recordem que el... m'estalvio l'adjectiu, que la persona aquesta sabia que el paleta de 62 anys acabava de cobrar una feina i que, per tant, tenia 3.000 euros al seu poder, el va torturar, el va matar, al final, per quedar-se entre 2 i 3.000 euros. Encara no està clar que fos el total de 3.000 euros. Això és el que val una vida humana. Ni 3.000 euros. Ni 3.000 euros. Ara anirem a judici, evidentment, com s'ha de fer. L'acusat tindrà un advocat, evidentment, que l'haurà de defensar. Però déu-n'hi-do, el paper de l'advocat. Déu-n'hi-do, eh? A veure com es defensa una actuació així, eh? 62 anys, a les portes de jubilar-se, després de treballar tota una vida. Déu-n'hi-do. Per cert, que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil registren la productora Triacom per presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest dijous aquesta productora a Barcelona per cercar proves relacionades amb el presumpte finançament irregular i blanqueig de diners de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya, que després es va dir PDeCAT, i ara no sabem ben bé si són els de Junts per Catalunya o no. Jo ja m'he perdut exactament, eh? Tot això ve d'aquell cas del 3%. Segons han confirmat, el jutjat d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional ha ordenat l'operació policial en la qual també hi participa el jutjat número 1 de Lleida. S'investiguen contractes de Triacom i la suposada vinculació de l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, que és investigat pel jutjat d'instrucció número 1 de Lleida pel cas Boreas en el pagament de factures falses. I la paeria de Lleida estudia recórrer a la justícia per forçar la UTE a reprendre les obres de construcció del nou Morera. La plataforma en defensa del museu reclama informació sobre el projecte i exigeix que es reprenguin els treballs. I l'audiència ratifica que la plaça Balàfia, a Lleida, és de propietat privada i que la paeria se la va apropiar. O sigui, han hagut d'anar a judici. Confirmen la sentència del jutjat de primera instància que va determinar que els amos són una parella d'edat avançada. L'Ajuntament va incloure la parcel·la a l'inventari municipal l'any 2007 i aquí no ha passat res. I aquí no passa res. Que va ser un error? Bueno, va ser un error. Però fixeu-vos que les persones innocents, com són aquesta parella, que són propietaris d'aquest solar, han hagut de perdre part de la seva vida anant a judici esperant que es faci sentència perquè els hi tornin el que és seu. Si és que hauria de ser tot molt, molt més àgil, però molt més àgil. En plana política, per cert, el PSC a Lleida adverteix que el desgovern de la paeria pot fer perdre 3,5 milions d'euros en ajuts per a projectes de ciutat, corresponents a aportacions d'altres administracions, al nou Morera, per exemple, al Mercat del Pla o a la Seu Vella, entre d'altres. Doncs home, no ens podem permetre el luxe de perdre cap dels tres, ni un cèntim de cap, ni del nou Morera, ni del Mercat del Pla, que s'ha intentat tot i no ha funcionat res, ni molt menys de la Seu Vella, que si hi ha una cosa que necessita és inversió decidida, però no mils de diners, no. No mils d'euros. Necessita una inversió i un pla global d'acció ràpida. Les muralles cauen. Cauen. Sí que és veritat que ara hi ha una bastida, ens ho ha explicat el Joan Ramon González, la Porta dels Apòstols està fent una actuació necessària, a la torre, necessària, però creieu-me, si fa dies que no pugeu, primer consell, pugeu a la Seu Vella més de sovint, i segon, a part de pujar i veure les vistes, que són magnífiques, aneu mirant l'estat de les portes, de les muralles, de les parets, del ferm, de tot plegat. Aneu mirant i veureu la falta d'inversió que necessita la Seu Vella. Que si en lloc d'estar al turó, que hi ha al mig de la ciutat de Lleida, estigués al turó, ara seré dolent, ara seré dolent, presumptament estigués al turó de Montjuïc, vaja, no sé si estaria totalment refeta, però com està ara, segur que no estaria. Seguríssim. I això ja no és el victimisme lleidatà i plorar i tot el que vulguis. S'està demanant que la Seu Vella sigui Patrimoni Mundial de la Humanitat, però des de casa, des de la nostra Generalitat, si no s'hi aposta decididament, doncs poca cosa podrem fer, En fi, anem a parlar d'esports, va, amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de motociclisme primer de tot. Fins ara han estat provant aquests darrers 3 dies pilots reserva i pilots provadors. Ara és l'hora de la veritat i Marc i Àlex Márquez inauguren la pretemporada a Sepang. També estem a les portes d'un cap de setmana i, per tant, hem de parlar de les competicions domèstiques. En futbol, el Lleida Esportiu rebrà el Badalona en aquesta setmana de 3 partits en el que, de moment, el més positiu és l'empat del cap de setmana passat. Recordem que aquest dimecres el Lleida perdia a la Nucía. En futbol femení, la EM rep a casa el Real Sporting de Gijón. En bàsquet, Oviedo Força Lleida i Albacete Pardines Lleida. Els Cedis no tenen jornada regular. En hoquei, Lleida Llista Taradell. Tampoc el Vilassana té jornada regular. I en volei, Sant Martí Balàfia Volei. Ja saps que el dilluns, a 2:15, posem tot sobre la taula a la nostra tertúlia d'esports a la radiografia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el Melo Malo i també l'agenda de música en viu i en directe, com tots els divendres, de la mà del redactor en cap del diari La Mañana, l'André Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, tenemos otro fin de semana por delante, para escuchar música, buena música.
Buena música, y además con muchas sorpresillas que hay.
¿Ah,
por
sí?
Ahí.
Oye, pues
sí,
nada.
Siempre,
pues...
siempre hay sorpresillas, siempre.
Pues nada, ya no te digo nada más, venga, explícame.
Pues bueno.
Directo.
Directo, venga, va, vamos a empezar hoy por el Antares, que hoy por la noche pues tenemos a la cantautora Andrea Quirós, que con su música pues quiere llegar a la gente de una forma emotiva y sencilla.
Uh-huh.
Hay que darle una oportunidad,
sí,
a las 10:30. Y mañana sábado también aquí a las 10 estarán Amulet, Joven, que es un cantautor emergente mallorquín con pie en Barcelona, hace folk y bueno, que también pues está abriéndose camino, presenta su primer EP titulado En Clau de Son.
Clau de Son.
Clau de Son.
Bueno. A ver qué tal. Es primer disco, ¿no?
Sí, sí, sí. El primer EP. EP.
Bueno, primer EP. Sí, sí, es que claro. Ahora, bueno, no, se tiene que empezar así, poco a poco.
Claro.
Poco a poco.
Nos vamos al Café del Teatre.
En
el Café del Teatre tenemos esta noche a Mikan P. Hinson, que es un músico al que se le considera el Leonard Cohen del indie. Es oriundo de Memphis, pero residente en Texas. Y bueno, se mueve por la herencia del folk rock clásico. Está a las 10:30, vale 10 euros. Pero mañana, sábado noche, es una de las grandes sorpresas de este fin de semana y luego que...
A ver.
Es aquello de que son bandas emergentes que les están dando cancha, que cuando lleguen arriba a lo mejor han tenido oportunidad de haberlos visto aquí y hay gente que se lo ha dejado pasar. Se llaman, es un trío, un power trío que se llama Willy the Bandits. Se ha consolidado como pionero de la escena del rock root del Reino Unido. Ajá. Y está empezando a deslumbrar. Yo he visto un par de vídeos de ellos en directo y de verdad tienen un gusto exquisito por el rock and roll.
Vale, o sea, lo recomiendas, ¿eh?
Sí, 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 lo recomiendo por completo. Es a las 10 de la noche, 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla.
Uh-huh.
Y tenemos el domingo por la tarde a Magalí Sare y Sebastián Gris presentando su primer disco juntos, A Boy and Girl, que es una pareja de estas catalanas que ha salido hace muy poco, que se han juntado y ahí van cada uno por su cuenta. Y bueno, que estarán a las 8 por 10 y 12 euros.
Bueno, hablamos con ellos esta semana.
Ajá,
hoy,
sí.
hoy están en la SEU.
Nosotros les hicimos también una entrevista la semana pasada en nuestras páginas de La Mañana.
Sí, sí.
Y bueno, y hablando de platos fuertes, pues como no hablamos, hablamos de viernes en viernes, el jueves que viene, jueves, y no hay excusas, ¿eh? Porque cuando nos vamos a ver a Metallica o los Rolling Stones o a quien sea, es igual que sea lunes, martes, miércoles y nos vamos,
sí,
a Varna y trasnochamos más, es a las 10:30, vale 18 euros anticipada y 20 euros, no vale 90 euros, y es el Martin Barre Band. ¿Que quiénes son?
¿Quiénes
pues
son?
Nada. El guitarrista de Jethro Tull, ni más ni menos.
Ah.
Que están celebrando el 50 aniversario de Jethro Tull, que esto es una de las bandas legendarias habidas y por haber. Y el guitarrista de siempre, el que ha estado desde su creación en 1969 hasta nuestros días, están celebrando el 50 aniversario y vienen aquí, y en el repertorio obviamente incluirá piezas imprescindibles de títulos como el Mystery in the Gallery, el Tikka Sabrik, el Aqualum, el Stand Up, o sea que... Eso, aquí, ahí sí que no,
ahí
no hay vuelta de hoja,
sí,
¿eh?
Sí. De todas maneras, cuidado que esto es para hacerle un buen homenaje, ¿eh? Aguantar 50 años,
sí, sí, sí.
No está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Ni mucho
bueno,
menos,
de su majestad de los Rolling Stones.
Sí, sí, por eso poca gente más, ¿eh?
Sí, unos cuantos.
Son muchos,
poquitos,
¿eh?
poquitos, sí, sí, sí.
50 años aguantando ahí está bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien.
Mira, esta vez me apetece meter algo institucional también.
¿Ah?
Destacado, porque ahí... Hay en el Auditorio Municipal Enric Granados, en el Auditorio, vamos, esta misma noche a las 9, vale 13 euros, viene Ronald Baker, que es un trompetista y cantante originario de Baltimore, y es un gran improvisador, y bueno, a mí esta gente que hacen jazz pero improvisado y tal... Descarado.
Es difícil,
lo,
¿eh?
Lo reconozco. Y además, es, dentro de la banda, pues ¿quién va a estar sino al contrabajo? Sino nuestro gran querido contrabajista leridano Ignacio González.
Muy bien. Muy bien.
Y luego mañana también aquí en el Auditori, viene una banda que se llama Aupa Quartet, pero están presentando un espectáculo, se titula Rock and Pop
Rock
Lab.
And Pop, sí.
Que esto también promete, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, como nosotros somos de salas, pues hay que decir que es el sábado, el sábado por la noche a las 11:30, que es, siempre hay una cita con la música en vivo. Tenemos a los GDR, que es un rock band, que es una banda de aquí, un quinteto de Lleida, que hace versiones, bueno, pues para pasar un buen rato con ellos. Y luego en mi sala, la sala Ollea, tenemos otra cita, tenemos una cita con tres bandas de hard rock.
A ver.
Hard rock punk.
Ya verás los nombres, ya verás.
Bueno, no, no te creas. Están los Rostoll, es rastrojo, ¿no?
Bueno, pero eso es molt lleidatà, ¿eh?
Sí, sí, fueron finalistas del Pepe Marín hace un par de años. Acaban de estrenar un videoclip muy divertido, pero uh-huh. reciente, es de ayer, que se titula El puto amo del rock.
Hombre, este ya te ha gustado a ti, ¿eh?
Sí, sí, pero se lo llevan a su terreno, pero es muy divertido el vídeo, de verdad. Vale la pena mirarlo. Luego está en Fracaso Escolar, que hacen punk duro, formado en Trem.
¿Pero Fracaso Escolar con K o con C?
No, no, esto lo han puesto normal.
Ah, vaya.
Ya es raro, ya, a lo mejor se les ha pasado. Y luego tenemos a Panellet, que es ese power trio de punk dolls, que le llaman en catalán, que son de Terrassa, con aires ramoneros, de surf y sobre todo melodías muy pegajosas. Ya han estado estos por aquí.
Bueno.
También tenemos otra sala que se suma, que será esta noche a las 12, el Comedia, en la calle Bonaire,
¿sí?
Que tenemos a los San Eligius, que es otra banda ya veterana de aquí, que hacen versiones, con Ivy al frente, y que están muy bien, demasiado bien. Bueno, demasiado nunca es demasiado,
está muy bien.
Y luego la sala del Spol, pues también hacen el viernes por la noche, o sea, esta noche, a partir de la medianoche, claro, hacen una sesión de disco funky rock de los 80-90, uh-huh. con una serie de pinchadiscos.
Vale.
Y finalmente, que me guardaba para el final, porque claro, como es el 15 aniversario de nuestra querida sala La Boite...
¿15?
15 aniversario como Boite, claro, pero ya...
No, ya.
Acabamos de que empezó en el 78.
Sí, pero 15 ya como 15 con este años, nombre. Sí. Joder, macho, cómo pasa el tiempo.
Y entonces se dedica todo el mes de febrero a hacer una serie de conciertos, que son 5 en total, con varias bandas, y mañana sábado a las 10:30, vale anticipada 6 euros, taquilla 8, tenemos a Mondo Loco. Pero no es porque no será un concierto normal, es el concierto de despedida.
Ah, vaya.
Dice que después de 9 años increíbles que han vivido juntos, pues es la hora de pasar página. Han hecho más de 300 conciertos, han dejado 2 discos y 2 EPs, y bueno, y que han tenido muy buena experiencia, y bueno, pues claro, la vida sigue para adelante, y han dicho de que este es el concierto de despedida.
Pues mira, coincidiendo con el aniversario de la sala, de la sala como se llama ahora, pues es un buen marco. Para hacer este concierto, es un buen marco.
Sí, sí, bueno, además en la ciudad donde crecieron y en la sala donde los han visto evolucionar.
Bueno, pues ya no nos mentías, ¿eh? Muchas propuestas y sorpresitas, agradables, sí, como sí. Siempre. ¿Eh?
Sobre todo lo de Jethro Tull el día 13. ¿Eh?
Vale, eso ya me lo apunto, a ver qué tal. Muy bien, Andrés, pues ahora vamos con el Melo Malo, que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana, y aquí los viernes pues tenemos a su autor de viva voz y lo escuchamos... Pues en exclusiva. A ver, dámelo malo, Andrés.
Todo el mundo sabe que los premios no son nada fiables porque prácticamente ninguno goza de esa transparencia que pregonan. Los intereses son los que mueven los hilos y existen casos muy descarados como el que se refiere a Enderrock, nombre tomado como juego de palabras, pero que en definitiva lo único que hace es precisamente ese derribo de cualquier propuesta que no comulgue con el sistema al que están sujetos. Hace poco más de una semana se hicieron públicos los 10 clasificados de la votación popular por cada una de las 15 categorías estipuladas, dando paso a la segunda vuelta de la votación popular que permanecerá abierta hasta este domingo 9 de febrero. Curiosamente, hasta el momento, el listado de los más nominados está encabezado por Oques Grasas, con 6, seguidos por Manel, con 5, y Miki Núñez, Búhos, Ginestà y Rosalía, con 4 cada uno. Está claro que la organización barre para casa, y choca que en un mismo apartado, como por ejemplo el de mejor canción de pop rock, es decir, de poco rock, figuren 2 de Oques Grasas, como si no hubiera temas a patadas que pudieran ocupar al menos uno de esos 2 puestos designados a un mismo grupo. Pero lo que resulta más increíble es que de las 150 nominaciones, tan solo haya una para la demarcación de Lleida, que es la de mejor disco de pop rock, poco rock, insisto, para Energía Fosca del Petit de Cal Eril. Esto huele a chamusquina, aunque ya se sabe que por estos lares seguimos estando en el Far West of Catalonia. Pues bien, los premios en The Rock, que bien poco me interesan porque solo distinguen a los artistas del régimen, sean malos o peores, ya que de buenos, de haberlos, pocos haylos, que sigan con su patraña, pero que no pretendan engañar a nadie que hace tiempo que se les ha visto el plumero. Qué casualidad que el Rock Party, que se ha convocado a nivel estatal para seleccionar a dos grupos que actuarán en el Azkena Rock, que sí es un festival de rock con mayúsculas y no descafeinado, estuvieron en la criba de los cinco mejores de Cataluña tres bandas de Lleida, como son Hermanos Lobo, Blind Point y Callejón Canalla, y que los tres han pasado por el Pepe Marín Rock, concurso rockero por excelencia, al que parece ser que ahora también quieren poner trabas los políticos de turno para monopolizarlo todo. Lástima que luego pasa lo que siempre pasa en los concursos. En fin, ante esta realidad queda más que patente que los premios en The Rock, sin K, porque no se la merece, son únicamente para músics del régimen. Oh yeah.
Oye, de todas maneras, uno de 150, habiendo las propuestas que hay,
por eso te digo
poco me parece, ¿eh?
Poco.
Pero muy poco, ¿eh? Después decimos lo del territorio, lo de lo que quieras. Centralismo puro y duro.
Bueno, pero luego con el Azkena Rock también nos hemos llevado un chasco, porque después de haber sido cinco más votados de la zona de Cataluña, tres eran de Lleida y al final no ha pasado ninguno, aquí huele a chamusquina. Se han llevado a cabo la estrategia de publicidad más miserable y respetuosa, ruin y fraudulenta que yo jamás he conocido, y lo malo de todo es con el nombre de rock, otra vez en vano.
Ahí te voy a decir, con la música no se juega, ¿eh? Es como
vergonzoso.
Es como con el deporte, que ya parece que vale todo. Hay cosas que no se tienen que tocar, que ya tienen otras historias, otras plazas para torear. La música y deportes no se tocan. En fin.
Mira, como canta Rosendo, qué desilusión, y como el catecismo de los jueves dicen que critiquen lo que quieran, seguimos con nuestro asunto.
Andrea Rodríguez, de buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Hey, no lo pienses, hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa, set de innovación.
¿Tens un problema de reparació a la teva llar? Arriba Lleida Membri Service. Pots demanar pressupost per reformes en pintura, paleteria, fontaneria, electricitat i més. Particulars i comunitats, empreses, oficines, comerços i pàrquings. Membri Service, professionals al teu servei. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a les xarxes socials i a la web membriservice.com. Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Trabajo.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs amb aquesta sintonia ja saps que ha arribat la cita que tenim mensualment amb el nostre enginyer i divulgador de la ciència astronòmica,
i també el trobeu a Tot Astronomia, a les xarxes socials, el Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Com estàs, Ramon?
Bueno, pues perfecte.
Estàs bé?
Sí, perfecte avui.
L'altre dia ens escrivien un missatge i em deien, gaudeixo molt, diu, amb aquest senyor que parla d'això d'astronomia i tal, cada divendres que l'escolto em fa pensar. Vaig pensar, caram, li he de dir al Ramon, perquè el Ramon és justament el seu objectiu, que ens asseiem i pensem.
Sí, em fas... bueno, m'agrada que em diguis això.
Sí, Ricard, que ho vaig llegir i vaig dir.
Precisament és el fons que busco. No? L'objectiu que busco és que les persones puguin pensar. I si pensen de forma crítica, doncs molt millor.
Recordo que tenim aquest número de WhatsApp on ens pots enviar el que vulguis, missatges de veu, de text, el 664-526-180, 664-526-180. Fins i tot ens pots enviar... Escolta, Ramon, que el mes que ve vull que ens parlis de... Escolta, envia'ns tema i encantats, Vull dir que cap problema. Avui, pel que m'has dit, no parlarem ni que de cap estrella, de cap planeta, ni de cap història d'aquestes. Anem una mica més enllà.
Doncs sí, avui parlarem una mica del temps i com el temps pot variar en funció de certes variables, no? Que moltes vegades pues, no hi pensem, però avui intentarem, dient això que s'ha de pensar, doncs, a través del nostre sistema neuronal. O sigui... Que això és el que ens fa diferenciar de la resta de les espècies que poblen doncs, el nostre planeta blau.
O sigui, de la realitat que percebem, que de vegades ens pensem que és la veritat absoluta. Jo ja he vist molts programes científics que et diuen que la teva vista t'enganya, que el teu cervell t'enganya, que a vegades ho veus tan clar, i resulta que no és així. Però avui anirem una mica més enllà. El que veiem i sentim és ben bé real o no, Ramon?
Doncs aquest és un tema molt xulo, Ricard. Tal com bé dius, que ho dius bé, no? Jo també crec que no és real, no? Ben bé, és una simulació, i fins i tot pot ser inclús una il·lusió. Els nostres sentits, el nostre cervell, s'han desenvolupat per sobreviure. Estem dissenyats per la natura i com a espècie per reproduir-nos i sobreviure, però no per donar-nos a conèixer d'altres realitats. Això és el que en principi jo crec,
Aquestes altres realitats, com podrien ser?
Mira, si no fos per la ciència, doncs no podríem ser conscients de la realitat verdadera, no? Aquesta és el que et voldria dir al començament, no? Uh-huh. Mira, Ricard, si tinguéssim, fixa't ara, que tots els escoltants també facin aquesta simulació, no?
Poseu-vos còmodes i asseieu-vos aquests 10 minutets ara.
Sí. Que no escoltin el mòbil...
No, perquè és que això... Sí, això.
Mira, si tinguéssim, per exemple, una visió mil vegades, doncs més potent de la que tenim, veuríem la pell de la cara de les nostres parelles, per exemple, plenes d'escames, amb els poros suporant cera i grassa de tots els colors. I això ens produiria, doncs, un rebuig, no? Uh-huh. Veuríem també àcars i microbis d'aspecte repugnant pululant pels nostres aliments. Però, i encara hi ha més coses, som secs a d'altres colors que no siguin de la llum visible, dins de l'espectre d'ones electromagnètiques, no? Que només hi ha una petita franja de llum que podem veure. Però amb el so passa el mateix. Detectem certes freqüències, però no podem escoltar ni els infrasons ni els ultrasons. La matèria també, això en vam parlar una vegada aquí, amb tu, està composta per espai buit, que no podem veure. Aquesta taula, per exemple, on estem sentats, l'ordinador que tens davant, no són massissos. És en un 99,9% espai buit. Les velocitats ens poden fer anar endavant amb el temps, cosa que és difícil de percebre, no? Però és un fet. Vivim en un món, jo diria que vivim en un món en el que doncs, només podem percebre tres dimensions, però la ciència ens diu que n'hi ha moltes més.
N'hi ha moltes més. Escolta, mira, només la següent, la quarta dimensió, quina podria ser?
Doncs mira, la quarta dimensió va sorgir, fem una mica d'història, l'any 1905, quan l'Albert Einstein va formular la teoria de la relativitat especial, en la que va presentar un model matemàtic que combina l'espai i el temps. Són dos conceptes inseparables i relacionats des de 1905. en una quarta dimensió podríem percebre el final i l'inici de les coses en un mateix objecte, i no solament una petita fracció de temps del que passa en aquest objecte. Per tant, la quarta dimensió seria el temps.
Clar, has dit que el temps i la velocitat estan íntimament lligats, almenys amb aquestes equacions que ens presentaven. Ja hem vist aquí exemples de segons la velocitat com altera el temps, o com nosaltres veiem coses desfasades en el temps segons la velocitat. Amb això, només amb això ja en tenim prou per dir que el temps és relatiu, o sigui, amb això ja ho tenim bastant clar, no?
Bueno, sí, Ricard.
Jo sé que no és científic, això, però...
No, és relatiu.
És que és molt relatiu.
És relatiu, no, és científic, és relatiu, ho va dir l'Albert Einstein, no? Ho has dit perfectament, això, no? Una altra cosa és que ens donem compte nosaltres d'aquesta relativitat, no? Però avui intentarem fer-ho, no? Fixa't, el temps no és universal. De fet, és personal. El segon que tu vius ara no té la mateixa durada per l'astronauta que viatge dins de l'Estació Espacial Internacional. Com hem dit, el temps és la quarta dimensió i està lligat a la longitud, l'amplada i la profunditat. Amb això vull dir que el temps és relatiu i això ens porta a un punt que jo crec que és importantíssim, no?
I quin és aquest punt que qualifiques tan important?
Mira, per mi és molt important, no? El donar-se compte d'això, no? L'integrar-ho dins del teu sistema neuronal. Aquest és un tema apassionant, Ricard. Mira, la gravetat afecta el temps. Quan més gravetat tinguis sobre el teu cos, el temps més a poc anirà. Quan menys gravetat estiguis suportant, el temps anirà molt més de pressa. I et poso un exemple. Si posessis un rellotge a casa teva, Ricard, i després el posessis un altre rellotge, no? No el mateix, sinó un altre rellotge, a la mateixa hora, mateix minut, mateix segon, a l'espai, les agulles del rellotge de l'espai avançarien més de pressa, en canvi les agulles del rellotge de casa teva avançarien molt més lentes. Si estéssim a l'espai, des de la nostra perspectiva, veuríem que la gent del nostre planeta blau envelliria molt més de pressa que nosaltres, ja que el temps passaria més de pressa. Mira, una màquina natural del temps són els forats negres, que tenen una grandíssima gravetat. Si amb una nau interestel·lar orbitesses a un forat negre, prop d'un forat negre, i tinguessis la gran sort de que no et xucles cap dins, no?
Sí.
Això és una altra. Viatjaries amb el temps. Mentre la nau passe una setmana orbitant el forat negre, en la Terra haurien passat centenars d'anys. Això és una forma de viatjar al futur. Aquest fet va poder veure perfectament a la pel·li Interestel·lar, que presentava una nau que viatja molt prop d'un forat negre, no? Tot això està completament demostrat, i és així.
És veritat, no m'ho havia plantejat mai així. És a dir, si tu estàs una època de temps enganxat en un lloc on el temps allí passa molt més lent, quan tornes d'on venies, acabes de saltar al futur.
Sí, perquè...
No m'ho havia plantejat mai així, eh?
La gravetat...
O sigui, acabes de fer un viatge en el temps, però no com ens l'han pintat,
no.
Agafar una màquina i saltar del temps,
no.
Com si fos una línia contínua.
En funció de la gravetat estem parlant. Després n'hi ha un altre, de concepte, que també el parlarem. Però ara estem parlant de la gravetat. Per tant, com més gravetat tu estiguis suportant, més lent passa per tu el temps.
Clar, la velocitat també té relació amb el temps, ho hem dit abans, no? Segons la velocitat també ens farà variar el temps.
Sí, també. Vull dir, a veure, fixa't, les velocitats a les que anem també afecten, tal com dius tu molt bé, no?, el temps. I posarem també un exemple d'això, no? Però el temps passa més lent per algú que està en moviment que per algú que està parat.
Ah.
I ho torno a dir, el temps passa més lent per algú, alguna persona, que està movent-se a bastanta velocitat, que per algú que està parat. Fixa't, viatjar a velocitats properes a la llum, que són 300.000 km per segon, ens transporta directament al futur. Mira quina cosa més xula, Ricard.
Caram.
Si viatgessis a una velocitat molt propera a la de la llum, diguem un 99% a la velocitat de la llum, i fessis un viatge de 4 anys cap a l'estrella més propera que tenim i que s'anomena propera del Centauri, al tornar, per tu haurien passat 8 anys, 4 d'anar, 4 de tornar, no? Però Lògicament, aquí caldria sumar els anys que tinguessis. Posem que tens 40 anys abans de marxar. Doncs ara tindries els 40 anys més els 8. Tindries 48 anys.
O sigui, per tu n'han passat 8.
Sí, n'han passat 8. Vindries aquí a la Terra, tindries 48 anys. Però ara ve lo bo. Per les persones de 40 anys que s'haguessin quedat a la Terra, haurien passat 56 anys.
Caram.
Això tindrien, per tant, tindrien, si aquestes persones tenen 40 anys també quan tu vas marxar, igual que tu, tindrien 40 més 56 anys, que serien 90 anys. Això suposa viatjar amb el temps i és possible segons les lleis de la física relativista.
Escolta, va, ara anàvem a acabar, però deixa'm fer-te una pregunta dolenta. Clar, estem parlant el futur. I cap enrere? Si viatjo molt lent, vaig cap al passat, podem viatjar al passat?
Doncs viatjar no, però sí que el podem veure, no? Per tant, fas bona pregunta i acabarem de seguir, no? Fixa't, te diria que una cosa ja és molt més propera a nosaltres, no? Això que ho pot comprovar tothom que ens escolta a partir d'avui mateix, no? D'aquesta nit. Tot el que veiem al cel ho veiem en passat.
Correcte.
La llum del sol, triga 8 minuts en arribar-nos. Totes les estrelles que veiem, les veiem en passat. Totes les estrelles que veiem a la volta del cel nocturn, les veiem en passat. És més, potser veiem una estrella que ja no hi és, perquè està morta, però encara veiem la seva llum. Per tant, quan mirem el cel nocturn, tot el que veiem ja ha passat. Som una màquina del temps quan alcem lo cap al firmament.
Bueno, jo us havia dit que avui...
Fantàstic, però no em diguis que no és fantàstic, això. Sí.
No, dic 10 minutets per escoltar el Ramon
sí,
i pensar.
Real.
10 minuts no, podem estar una estona més, seguir pensant i pensant, escolta, veure això...
És molt bonic pensar. És molt bonic, crec jo.
És maco fer-ho sol, però també a vegades fer-ho amb l'altra gent també està bé,
Sí, molt bé. En altra gent, també, sí.
Perquè a vegades surten punts de vista que un mateix no hi arribaria
mai.
I, caram, alguns els abraces i d'altres no, però alguns dius, ui, no hi hagués pensat mai, això.
Fer un col·loqui, no?
Sí,
amb un grup de persones seria molt, molt interessant.
Bueno, que hem parlat del temps, això que sembla que ho regeix tot, però que no es pot tocar, que no el podem atrapar, que no sabem ben bé el que és, però, bueno, almenys... amb la vida tal com la tenim muntada avui en dia, que no sé si és la millor manera de viure, les coses siguin així dites, el temps ho mana tot, Almenys el temps aquest, el nostre, el de la Terra.
Tu te refereixes al temps físic.
Al temps aquest del rellotge.
Però n'hi ha un altre que és el temps psicològic. Aquest és una altra cosa.
Ramon Drutis, el trobeu a les xarxes socials, també com tota astronomia, ja sabeu que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Avui, bueno, també hem parlat d'astronomia una mica, però hem parlat de, bueno, jo crec que de conceptes interessants, d'aquests de deixa'm seure, deixa'm pensar-hi, i al final aprofiteu cada segon que tingueu. Que, ja que parlem de temps, que després passa tot molt ràpid, que no ens quedem sense temps. Ramon, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. Salutacions a tothom.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim aquesta finestra del record. Vinga.
I parlem avui, fem un record d'Albatàrrec i uns apunts d'història d'Albatàrrec.
Uh-huh.
Perquè el repoblament d'Albatàrrec va ser un xic tardà. Català ens diu que no es pot concretar l'existència d'un castell important, però que hi ha coneixement d'un Pere d'Albatàrrec que al maig de 1191 ha atorgat donació de tots els seus béns i del bestiar que posseïa a favor del convent de Gardeny, amb l'obligació, per part del comandador templer, que li donaria menjar i vestir per tota la vida i que el rebria dins de l'ordre quan ell volgués prendre l'hàbit. En el fogatjament de 1365-1370 hi ha el lloc d'Albatàrrec, que és del monestir de Bon Repòs, amb 15 focs. El 1453, en passar les rendes de Bon Repòs a Santes Creus, Albatàrrec va retornar a la jurisdicció real. En acabar la guerra, contra Joan II, el monarca feu diverses concessions a persones que li havien estat fidels. I així, Antoni Riquer, jurista de l'Estudi General de Lleida, va rebre el 1472 el lloc d'Albatàrrec. Santes Creus va al·legar els seus drets, uns drets territorials i civils sobre el lloc, però l'abat cedia aquest dret per 4.000 sous a Antoni Riquer. Mossèn Riquer figura com a propietari d'Albatàrrec el 1515, però la segona meitat de la mateixa centúria, agost de 1562, ja hi ha com a senyor Francesc Espolter, que fou síndic procurador a la cort de Montsó el 1563. Els Espolter figuren ja a la paeria de Lleida a mitjans del segle XV i Martí Joan Espolter, fill de francès, va ser el constructor del castell Palau d'Albatàrrec. Avui Albatàrrec és un poble culte i sensible que cal visitar. I la dita d'avui sí que és clara i concisa, Ricard.
A veure.
Diu, no t'alegris de la desgràcia del veí, que la teva ve pel camí.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, senyals horàries. Arribem a la una, darrera hora, i després el cinema amb la Laura González i a dos quarts l'Espai Groc, com tots els divendres.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Concluye la visita de Pedro Sánchez a Barcelona. La última parada le ha llevado a la sede de la Diputación Provincial. Es parte de la puesta en escena de este viaje diseñado para que su encuentro con Quim Torra no fuera exclusivo. Desde el principio, Moncloa buscó encuentros paralelos. Hoy Sánchez ha seguido regalando lecciones de retórica vacía. Tampoco ha concretado las concesiones y contrapartidas que va a llevar a los separatistas en esa mesa de negociación de igual a igual. Solo conocemos el eufemismo con que lo ha bautizado: diálogo para el reencuentro. Esta mañana, tras su reunión con la alcaldesa Ada Colau, Sánchez ha hablado de vivienda. Y aquí ha tirado también de retórica.
Porque las políticas de vivienda no son solamente políticas de inclusión social, son políticas también de emancipación de la gente joven, son políticas también que crean oportunidades nuevas de gente con talento que quiere ubicarse aquí en Barcelona y en otras grandes ciudades. En definitiva, son políticas transversales.
Mensaje de Pedro Sánchez que se puede aplicar a los altos precios de la vivienda o al problema de las gentes del campo. Es tan ambiguo y vacío de contenido que vale para cualquier cosa. Por cierto, que Sánchez no ha tenido problema en reunirse con un presidente inhabilitado como diputado por un delito de desobediencia, y hoy los separatistas le han pedido más. Exigen que en esa mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña estén también políticos presos, como Junqueras y el fugado Carles Puigdemont. Además, Torra ha pedido esta mañana que haya un mediador.
La resolución que ahir el Parlament de Catalunya va prendre.
La resolució que ahir el Parlament de Catalunya aprovó que en este proceso de negociación con España haya la figura de un mediador que fue votado por la mayoría absoluta de la Cámara y por lo tanto de obligado cumplimiento para nosotros en estos momentos.
Obligat compliment per nosaltres en aquests moments.
Pues si lo pide Quim Torra, habrá ese mediador. Hablamos también de la crisis del coronavirus. En China han muerto 636 personas y se han confirmado más de 30.000 casos. Además de estas cifras, la alerta traspasa todas las fronteras y todos los ámbitos. Otro gigante tecnológico anuncia que no estará en Barcelona en el Mobile World Congress para prevenir posibles contagios. Joaquín Vidmanos.
Ericsson, uno de los máximos exponentes ahora en Europa de la tecnología 5G, también se da de baja. En un comunicado, el fabricante sueco asegura que no toma esta decisión a la ligera. Lo hace como medida de prevención ante la propagación del coronavirus porque no puede garantizar, dice, la seguridad de empleados y visitantes. Se trata de la segunda gran compañía internacional que decide no acudir al Mobile después de la surcoreana LG.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Servicio Público Canario de Salud a indemnizar con 50.000 euros a la familia de un hombre que perdió la vida en Telde a causa de un infarto cuando le habían diagnosticado una tortícolis. No se le realizaron pruebas, ni siquiera le tomaron la tensión. Desarticulada una red que se dedicaba al tráfico de personas desde las costas de Argelia a Murcia. Ahí 30 detenidos se encargaban de captar a las posibles víctimas en sus lugares de origen para después cobrarles en algunos casos hasta 5.000 euros por si querían llegar a Francia. Y en Vitoria un hombre ha sido detenido por la presunta agresión a su pareja. Fue la propia mujer la que pidió a los vecinos que llamaran a la policía. Cuando los agentes llegaron al domicilio, el hombre había huido, pero consiguieron localizarle cerca de la vivienda.
Noticia abierta. A esta hora se celebra, Luis Munilla, el sorteo de semifinales de la Copa del Rey.
Ya sin Real Madrid Fútbol Club Barcelona en el bombo, en efecto, sorteo de semifinales a esta hora en la ciudad del fútbol de Las Rozas, Erifrade.
El acto que acoge el sorteo ya está en marcha y en pocos minutos se va a realizar la extracción de los dos duelos a doble partido por un puesto en la gran final del 18 de abril en el Estadio Sevillano de La Cartuja. La presentación oficial y la firma del convenio está teniendo lugar ahora mismo en el escenario. El Mirandés de Segunda División y Real Sociedad, Atleti y Granada de Primera primera son los cuatro clubes que van a conocer en breve su suerte en un sorteo puro donde el orden de los partidos va a quedar determinado por el orden de aparición de los equipos. La ida de las semifinales será la próxima semana, la vuelta la semana del miércoles 4 de marzo. La Copa del Rey en este nuevo formato va a tener un campeón diferente a los últimos 32 tras la caída en cuartos de Valencia, Madrid y Barça.
Ayer, ya saben, Real Madrid 3, Real Sociedad 4 y Atlético 1, Barcelona 0. Lecturas de Zidane y Quique Setién después de la eliminación.
Es fácil opinar después, ¿sabes? Cada uno puede opinar, decir que nos equivocamos. Yo no creo que nos equivocamos en el equipo.
Es que todo ha ido bien, salvo el resultado y el continuar. Tristemente nos vamos de esta competición porque es doloroso, pero bueno, la imagen que ha transmitido el equipo yo creo que ha sido muy buena.
Hoy se abre la jornada de Liga con el Alavés Eibar a las 9 y en la Copa Federación de Tenis, primer punto en juego de la eliminatoria, España-Japón en la manga. Sara Sorribes le ha ganado 6-0 el primer set a Naomi Osaka.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica de las marcas Samsung, LG, Lenovo y Xiaomi. Consultar modelos participantes. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb aquesta sintonia ja saps que comencem a parlar de cinema, de les estrenes i d'altres aventures vinculades al món del cinema de la nostra cinèfila i experta, la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jolín, ara... quines presentacions me fas, eh? Veus?
Ara ens enreiem perquè si sortís per antena el que parlem abans d'obrir el botonet del micròfon, o sigui, ens expliquem unes coses que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Deixem molt la imaginació dels oients.
Unes intimitats...
Venga.
No gaire glamuroses, eh? Vull dir, no cal que la gent aquí es pensi a... No.
Home, algunes sí, tenen glamour.
Algunes sí. Bueno, va, primer, has anat al cine, que t'he donat 2 setmanes de marge.
Home, clar, que he anat al cine.
Home, clar.
Sí, sí, he anat al cine.
Què has anat a veure?
Pues mira, vaig anar a veure Underwater. Ara no sé si va
no
més
sé o... És.
Mira, és una pel·lícula sobre una estació submarina d'investigació...
Ah, sí.
Que comença a tenir alguns problemes i, bueno, està bé, a veure, és un thriller.
Però, a veure, és de patir tota l'estona?
No, té bon ritme, és entretinguda i tampoc no us espereu una pel·li que us faci reflexionar ni res d'això.
No, però aixecar-te del... sustos?
Un parell o tres. Bueno. Tampoc molts,
la
veritat.
Si per tu són un parell o tres, per mi serien 10 o 12, però...
No, tampoc.
Saps quin tràiler he vist?
Mhm. Quin?
Espera, a veure si l'has de dir avui. Jo crec que no.
No sé,
L'Hombre Invisible.
Doncs molt malament, perquè és un tràiler que t'explica tota la pel·lícula allà. Vull dir, el misteri que podia tenir la pel·lícula... No mireu el tràiler, no el busqueu.
Sí, no el mireu perquè...
Perquè te la desvetlla tota. Bueno,
és igual, però després has de veure la pel·lícula.
Bueno, jo me'l vaig menjar, el tràiler, abans de veure la pel·lícula que està Underwater, i jo crec que és un tràiler mal fet. Bueno, perquè veus el tràiler i ja has vist la pel·lícula.
Però jo et dic L'Hombre Invisible.
Sí, L'Hombre Invisible.
El 2020, que no sé quan
sí,
és.
Sí, correcte, amb la que Elizabeth Moss.
Vaig pensar en tu. Dic, mira, aquesta és ideal no per mi i sí per la Laura.
Ah, no, jo sóc una mica més hardcore. Això és molt mainstream per a mi.
Vale, comentaris del Goya 2020.
Clar, és que me vas deixar aquí sense poder comentar els Goya, per favor. Mira, molt
què et van semblar?
Pues mira, molt contenta pels dos curtmetratges que van guanyar, tant el d'animació, en Madrid 21-20, perquè va participar una companya meva de la mañana, que és fotògrafa, i també molt contenta...
A veure.
Què?
Sí. Va participar una amiga teva, i perfecte, i m'adhereixo. Si hi ha gent de Lleida, escolta, aquí els primers. Però se tractava de valorar la pel·lícula.
Bueno, també de valorar el projecte amb tot el que costa fer un curtmetratge, on pràcticament no hi ha pressupostos i on, a més, aquesta producció ha estat feta per alumnes i en col·laboració amb un munt de gent. Reconeixen un projecte, doncs és d'agrair. I bueno, si les reconeixen amb una persona amb la que tinc el plaer de treballar, doncs molt millor. I després molt contenta també tant per el suc de síndria d'Irene Moray com per després l'espeech que va fer reivindicant el paper de les dones que han patit abusos i dels drets d'aquestes persones.
Que jo també... és que no vaig veure res, però tu et referies a curts.
Sí,
jo m'estic referint a pel·lícules d'animació.
Home, jo crec que
la de
Buñuel en el laberinto de les tortugues, tu has dit que havia d'haver guanyat claus, però jo crec que és una molt bona pel·lícula, Buñuel en el laberinto de les tortugues. És aquella pel·lícula d'animació documental que explica com Buñuel va fer el documental sobre les urdes. Fem una mica de Remember, que és la que vaig explicar l'any passat. I bé, la veritat és que me va decebre una mica els pocs premis que es van portar mentre dura la guerra, perquè jo penso que és una molt bona producció, i en canvi li van donar molt bombo a Dolor i Glòria. Jo, què vols que et digui? Almodóvar cada dia m'agrada menys. Pot sonar atípic, però...
Mira, la gràcia del cine és que veus, mai ens posarem d'acord, i això és bo.
No dic que sigui un mal director, eh?
No,
ni
res
d'això. Però trobo que les pel·lícules són un refregit d'ell mateix, ja sempre, del seu biopic, de la seva mare... Vull dir, canvia el rotllo.
Si t'agrada Almodóvar, t'agradarà sempre.
Sí, bueno, a veure, hi ha bastants Almodóvars. Hi ha l'Almodóvar primer, amb Pepi Lucibón i altres xiques del montón, Que he hecho yo para merecer esto, com aquella, Mujeres al borde de un ataque de nervios, totes aquestes... Són pel·lícules que, bueno, que tenien un altre estil. Després ha fet ara algunes més glamuroses, com La piel que habito, aquesta, la última, la de Dolor i Glòria, que, bueno, són diferents. Però vull dir que la temàtica, o sigui, sobretot temàtica, guió, és una mica ja refrito.
Bueno, ell se sent còmode aquí, suposo, i...
I aquí se'l continua premiant.
Sí.
Vull dir, què premies al final? Doncs
pues això és el que et deia.
No, però...
No ens posem d'acord, i el qual no és dolent, és
bueno,
bo.
Jo espero...
No parlo de tu i jo, parlo de la gent en general.
De l'acadèmia, parlem de l'acadèmia.
Agafes un dia, si pots fer-ho, poguessis fer-ho, vull dir, a la sortida d'un cinema, i agafes 10 persones a l'atzar i els hi preguntes i veuràs 3 opinions, 10 opinions diferents.
Sí,
que
sí, sí, sí. Me va agradar també el primer número de presentació del Buenafuente i Silvia Abril, que, bueno, que feia un homenatge... Me va agradar la temàtica, he fet un homenatge al cine espanyol. I
o sigui, igual repetiran ja l'any que ve.
Vaig poder identificar totes les pel·lícules i me feia gràcia, saps? De dir, oh, mira, això és Jamón, això és Mar Adentro, saps? Vull dir,
bueno,
tota la història
del
cine espanyol. I després, bueno, també me va agradar molt Amaya amb el seu homenatge a Marisol, molt bonic. La veritat molt. És que poc se n'ha parlat i a mi m'agrada molt, la veritat.
Saps què passa? Que també que aquestes coses costen molt de preparar, després arriba el dia, es fa... i se'n parla l'endemà i 2 dies després...
Doncs pues mira, aquí estem, acabat. 2 setmanes després parlant
bueno,
encara de
nosaltres sí, perquè som considerats, però és veritat, les coses són efímeres avui en dia, massa.
Vinga, coses de futur, parlem.
Escolta,
de coses de futur.
Sí, des de Lleida.
Des de Lleida tindrem...
Afortunadament, un any més.
Hem presentat aquesta setmana l'Animac, que tindrà lloc del 27 de febrer al 1 de març. Vale, ja us, conforme s'atansi la data, doncs ja us aniré fent una mica d'update, no? O fiquem-vos al dia. Què més tenim? Obituari. Aquesta setmana han perdut a una gran figura del món del cinema, José Luis Cuerda, director i productor de Meravelles com Amanece, que no és poco, que li encanta a la Mònica Carrasco, no sé si és la seva pel·li preferida o no, però recordem-ho aquí. I, bueno, productor de les 3 primeres pel·lis d'Amenábar, Tesis, Abre los ojos, Los otros, és un tio de pes, era un tio de pes. I,
que
bueno,
per cert, és rocambolesc, se'n va al metge a no res i li agafa una embòlia allí mateix.
Sí.
Vull dir que és que, bueno, vaja, bueno, no sé, en podem fer un drama, d'això, una
pel·lícula. Al puro estilo José Luis Cuerda.
Sí.
I també, bueno, ahir van perdre a Kirk Douglas, no?
El pare.
Sí, el pare centenari, 103 anys.
103.
Sí.
Jo ahir deia que... Els últims anys se l'havia donat per mort no sé quantes vegades.
No, home, no.
Sí, la família va haver de sortir... Busca-ho, a les hemeroteques.
Bueno, pot ser.
La família havia de sortir a dir, no, que no s'ha mort encara. Oh, és que no el veiem. Bueno, no el veiem perquè està a casa, però està viu.
Clar, no.
103 anys, Kirk Douglas, eh?
Sí. Jo és que sóc d'aquesta generació que quan me diuen Kirk, jo penso en el capitán Kirk o en Kirk Cameron, la veritat, que també podríem donar per mort a Kirk Cameron, no sé, hauria de fer una mica de recerca, hosti, però...
No sé, realment, jo, capità Kirk, sí. Per cert, a Prime Video, fan... ha començat ara una del... jo diré demà, de Star Trek,
però del centrat del capità
Picard. Sí, ho sé, estic al dia de tot el que va sortint, però només tinc dos ulls i un temps limitat.
Té bona pinta. Deixa't estar de Star Wars i centra't a Star Trek.
Que no estic veient... Ah, sí, vaig veure de Mandalorian. Vaig sucumbir.
Sí, ja t'ho digo.
Sí, però a l'espera de que surti la nova plataforma Disney Plus, perquè porta unes novetats que molaran molt.
No hi ha data
molt
per Espanya?
Març o maig, ara no recordo, sé que anava
meme. Ah, bueno, doncs ho tenim aquí, això. Doncs apa.
Què més? Vinga, parlem d'estrenes.
Que bona aquesta.
Doncs sí, forma part de la banda sonora de Kill Bill. Estic molt Kill Bill. Te'n porto dos de la banda sonora de Kill Bill.
Kill Bill és aquella que va tota groga amb dos espases, no?
Bueno, Uma Thurman. La
película
en dos parts que va fer.
És que no l'he vist jo, perquè m'han dit que havia molta sang i dic jo ja no.
Bueno, però les escenes de sang te les fiquen en blanc i negre. Tarantino és considerat, claro.
No.
Sí, sí, és bona pel·lícula. Ara diuen inclús que faran la tercera, però bueno, vés a saber. També diuen que l'última pel·lícula de Tarantino serà l'última pel·lícula de Tarantino.
Ell va dir que en faria 10, per tant n'ha fet 9.
Mira, jo aquest rotllo que es porta de com si fos aquí un compositor clàssic i tal, de no, les meves pel·lícules són sinfonies, me sembla una mica de tirar-se el rotllo. Però bueno, ell sabrà. Sí, a veure,
però t'agraden o no?
Unes més que altres. I alguns moments més que altres.
Bueno,
venga, va, seguim.
Estrenes
de la setmana passada que no me les vaig deixar dir. Les faig així, repassada ràpida.
Digue'm
Underwater,
el títol només.
Sí, Underwater, que és la que he vist. Després, Un momento en el tiempo, Waves, que és un drama romàntic adolescent. Insumisa, és una pel·lícula cubana. Després va haver-hi també dos pel·lícules d'animació russes, Quakers, La leyenda de los patos i Operación Panda. Si teniu canalla, pues, aquestes dues pel·lícules russes. Després vam tenir també Judy, una pel·lícula britànica, que és un biopic sobre Judy Garland, amb René Zellweger, que li ha valgut la nominació a l'Oscar. Uh-huh. Després una pel·lícula polaca anomenada Ether, que és un thriller dramàtic situat al segle XX, on un metge militar fa experiments científics per a poder manipular la gent. Tenim després Para toda la muerte, que és la comèdia espanyola de la setmana passada, i Adu, que és una pel·li, és un drama sobre immigració. Vale?
Aquesta tampoc la conec, eh?
Kill Bill.
Ah, també és de Kill Bill.
Sí.
Sí, clar, no he vist la pel·li.
Doncs bé, amb aquesta música aprofito per dir-vos les estrenes d'avui. Avui tindrem Aves de presa i La fantabulosa emancipació de Harley Quinn.
Així, un títol curtet.
Sí, 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 sí. Bé, va sobre el personatge de Harley Quinn, que vam conèixer a Esquadrón Suïcida, que, bueno,
qui
se separa...
Qui és?
La, entre cometes, nòvia del Joker.
Ah, la Margot Robbie.
Sí, que, vale. De fet, hi ha dues pel·lícules en cartellera aquesta setmana, dues estrenes, protagonitzades per Margot Robbie, o sigui que si sou fans, pues mira, ja podeu fer sessió doble.
Harley Quinn.
Sí.
No m'havia quedat amb el seu nom.
És un personatge de còmics que és la nòvia del Joker i representa que en aquesta pel·lícula doncs se separe, com bé diu, La fantabulosa emancipació de Harley Quinn, perquè el Joker té un efecte de manipulació psicològica sobre ella i això que ella comença sent la seva psiquiatra allà a l'Arkham Asylum. Bueno, total, que s'emancipe i se'n va amb altres heroïnes, amb el Canario Negro, la Cazadora i René Montoya, i s'uneixen les seves forces per a salvar a una nena, la Cassandra Cain, del malvat rei del crim Màscara Negra, protagonitzat per Ewan McGregor.
Ah.
Vull dir, fans d'Ewan McGregor, doncs també podeu anar al cine. Jo potser vaig a veure, sembla entretinguda i de molt bones crítiques.
Per cert, has de pagar la dels Òscar.
Sí, però...
Però no són aquest cap de setmana, no?
I tant, la matinada del diumenge
ja
al dilluns.
Vale.
I tant, sí.
Doncs posa l'accelerador.
Doncs posa l'accelerador. Doncs bé, tindrem també l'escàndalo, Bombshell, l'altra estrena de Margot Robbie, amb Nicole Kidman i Charlize Theron. Vale? Va sobre la deconstrucció de la caiguda d'un dels imperis mediàtics més poderosos i controvertits de les últimes dècades, la Fox News, vale? I de com un grup d'explosives dones va aconseguir acabar amb l'home responsable d'aquest imperi, el Roger Ailes.
Per cert, n'he sentit a parlar bé de la interpretació de Charlize Theron en aquesta pel·lícula.
Només se pot parlar bé de Charlize Theron, per favor.
Ja. Però déu-n'hi-do, Margot Robbie, que ara té bastant cartell, Nicole Kidman i Charlize Theron juntes, les tres.
Claro. Bombshell. Apunteu-vos-la, El Escándalo. Tenim també Bliss, que és una pel·lícula també protagonitzada per una dona. És terror sobre drogues, viatges astrals estranys i art. Vale? Va sobre aquesta dona que farà tot el que sigui necessari per complementar el que ella considera la seva gran obra mestra, encara que per això hagi d'endinsar-se en un món de sexe, droga, assassinats en la perifèria de Los Angeles.
I rock and roll, faltava.
Sí, bueno, és terror, eh? Vull dir, si sou una mica aprensius, potser que us l'estalvieu. Tindrem també una pel·lícula de Terrence Malick, aquest director, que mentre vagi fent una pel·lícula per dècada, suficient, perquè són tan rares les seves pel·lícules. Jo quan treballava al cine va treure aquella pel·lícula de L'Àrbol de la Vida, potser, de Terrence Malick. La gent me demanava sortir de la sala. Ah, en sí? Plan, no he pagat l'entrada, però me'n vaig, no m'ha tardat gens. No sé. Vida oculta. Està basada en fets reals, a la Segona Guerra Mundial, i va sobre el Franz Fanny i Jagger Stater, que són un feliç matrimoni que viu amb les seves tres filles en una granja a Sankt Radegund, o algo així, a Àustria, vamos. Són pagesos i viuen i treballen envoltats d'un impressionant paisatge muntanyès, i bueno, esclata la Segona Guerra Mundial, els homes comencen a recolzar el nazisme, però en Franz no es deixa arrossegar pel corrent majoritari, es resisteix a prestar jurament a Hitler, i es converteix en el primer objector d'un món de fervent nacionalisme i creixent ideologia d'odi, vale? L'amor incondicional de la seva esposa i la seva fe indestructible, doncs es convertirà en el seu principals aliats per afrontar les greus repercussions que la seva decisió provocarà.
Agafa aire. T'has activat el cronòmetre?
No.
I aquesta?
Doncs aquesta forma part de la banda sonora d'Amélie i és de Jan Tiersen, ja us l'he ficat alguna vegada i sempre la fico quan he de parlar de pel·lícules franceses, vale? Llavors, bueno, ara és una de les comèdies de Danny Boone. De veritat, jo crec que us n'he presentat ja 3 o 4 i sempre aquest... us dic, és la misma cosa.
O sigui, aquest home fa una o dos cada any i sí, són similars. La cara fa sempre la mateixa.
Bueno, és una comèdia sobre espionatge i se diu Una missió de locos, vale? El Romain és un metge interí que treballa en un hospital psiquiàtric, vale? Llavors el Leo, que és un pacient, que és el Danny Boone, diu que és un agent secret, vale? Anomenat el León, no? Llavors les seves designacions es creuen quan Romain no li queda una altra que comptar amb Leo perquè l'ajudi a trobar la seva promesa desapareguda. Llavors, bueno, Romain, per descomptat, no està segur d'haver pres la decisió correcta, vale? El psiquiatre, però bueno, el Leo és un espia, com diu, o simplement està boig per lligar. És una comèdia, vale? Comèdia sobre espionatge. Després tindrem una pel·lícula sueca que es diu Solo nos queda bailar, vale? I bueno, va sobre la Mera, que porta assajant des de que era molt jove a la Companyia Nacional de Dansa de Geòrgia amb la seva parella de ball, la Mari. Mera és un noi. De sobte, la seva vida fa un tomb quan apareix el despreocupat i carismàtic Iracli i es converteix en el seu rival més poderós, però també en el seu major objecte de desig. És una atmosfera conservadora. El Merab s'enfronta a la necessitat d'alliberar-se i arriscar-ho tot en l'obstinació.
Quin canvi de registre.
És que les pel·lícules són variades.
Us he de tornar a gravar, la Laura, un vídeo, perquè és que si no us ho creureu. Per cert, ja sé el que és això, és de Los Simpsons.
Claro, i és per trencar una mica, perquè ara us parlo de les tres pel·lícules d'animació que tenim aquesta setmana. Tenim la pel·lícula de la Patrulla Canina, Rescate a toda velocidad, que ens arriba des de Canadà. Vale, tindrem també Sibila i El poder de les ratlles, una pel·lícula francesa per a nens molt petitets, és d'aquell tipus d'animació que si ja són una mica grandets, pues, s'avorriran. I després tenim Lur i Amets, que bueno, és una pel·lícula d'animació espanyola, i bueno, els pares de Lur i Amets tenen unes noces aquest cap de setmana i han de deixar els bessons a casa de l'àvia Andere, però gràcies als poders d'ella i al seu gat Baltasar no serà un cap de setmana convencional. Llavors s'endinsaran en un viatge inoblidable on es traslladaran a diferents èpoques i viuran aventures al llarg de la història. Llavors, pues, bueno, van saltant al llarg de la història i bueno, és una pel·lícula d'animació. Tindrem també una preestrena al Funàtic el diumenge, que de la pel·lícula Hasta que la boda no se pare, que és una comèdia romàntica, penso que és de Dani de la Orden, el director. I, bueno, parlem dels Oscars.
Doncs apa, parlem dels Oscars amb 3 minuts, eh?
Els radioients més hàbits, els que tirin de podcast, veuran que la mateixa música que vaig ficar per parlar dels Goya és la mateixa música
que he ficat
dels Goya o dels Gaudí. Però és música glamour, no? És la Lalan, allí, un jazz així molt glamurós. Bueno, fem apostes, us dic les pel·lícules, què voleu? Què vols, Ricard? Què vols que faci?
No sé, el que puguis fer en 3 minuts.
Vinga, doncs tenim, com a millor pel·lícula, tenim diverses nominades. Mira, 1917, de Sam Mendes, que me va agradar bastant. El Irlandès, que és aquella producció de Martin Scorsese, que va fer amb Netflix.
Està a Netflix, no?
Sí, perquè és una producció de Netflix. Llavors tenim Joker, de Todd Phillips, Mujercitas, de Greta Gerwig, Érase una vez en Hollywood, de Tarantino, Parásitos, de Bong Joon-ho, Le Mans 66, Historia de un matrimonio i Jojo Rabbit.
Saps, vale? Quina m'he perdut d'aquí que no m'hagués agradat perdre? Le Mans 66.
Ja ho sé, aquesta pel·li feia molt per tu.
Sí.
però bueno, ja la veurem, no? Quedem un dia i fem unes crispetes i la veiem a casa. Després tenim com a millor director a Sam Mendes, Quentin Tarantino, Todd Phillips, Martin Scorsese i Bong Joon-ho. Ja veieu que amb bastanta coherència...
No t'estàs mullant en res.
Amb les millors pel·lícules. Vols que faci apostes?
Claro, tu mulla't. Mejor pel·lícula, venga.
Pues, a veure, a l'irlandès no li donaran perquè ja...
És massa llarga.
No, perdona, és massa llarga.
Jo només per això ja està. No. A veure, una pel·lícula de 2 hores i 50 minuts, ho sento. Que no, home, que quina mania de fer les pel·lícules tan llargues.
Pues jo ho faré per descarte, la veritat. Mira, jo crec que li poden donar o al Joker o a 1917. Estic entre aquestes dues.
Tu Joker l'has vist?
Sí.
A veure, és tan...
És potent. És potent el concepte, la manera d'abordar el tema i, bueno, visualment...
O sigui, jo no l'he
vist.
Bona pel·lícula. Jo no l'he vist. I ja m'està començant a caure malament. De tan bé que me la volen vendre. Me la volen imposar, bàsicament. Mira, Joker, que és el millor que s'ha fet mai. Que... Bueno, escolta, al final, a vegades, quan t'ho diuen tant, quan la vas a veure, vas amb unes expectatives i llavors encara és pitjor, eh?
Bueno, jo ja saps que porto reivindicant aquesta pel·lícula quasi des d'un any abans de que es fes.
Sí, és veritat, és veritat.
Jo ja tenia visió.
És veritat.
O sigui, veia l'elenco, veia el tipus de pel·lícula i la fotografia.
Que estem sense temps.
Venga.
Millor actor.
Millor actor, pues,
ja sé qui diràs,
està Joaquin Phoenix, òbviament.
I el DiCaprio?
El DiCaprio ja li van donar pel Renacido. I Banderas no li donaran.
Jonathan Pryce?
És massa gran.
I Adam
gran.
Driver?
I Adam Driver ja el guanyarà, és massa jove.
Millor actriu?
Jonathan Pryce, massa vell. Adam Driver, massa jove. Fora. Saps? Millor actriu.
A veure, la Renée Zellweger, que fa la... L'has dit abans, és la vida de Judy Garland.
Sí.
Scarlett Johansson.
M'encanta Scarlett.
Charlize Theron.
També m'encanta.
Saoirse Ronan.
També m'encanta.
I Cynthia Erivo.
Mira, a Saoirse Ronan...
N'hauran de donar dos o tres aquí.
Saoirse la traiem perquè també és molt jove. Mira, a mi m'encantaria que li donessin a Scarlett. Però jo me penso que li donaran a René Zellweger.
Sí?
Sí.
Bueno.
Venga, jo, aquesta és la meva aposta.
El millor actor secundari hi ha el Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino i Anthony Hopkins i Tom Hanks. Però què és això? Sembla... Ojo, secundaris, eh?
Bueno, ves.
Brad Pitt, Joe Pesci, Al Pacino, Anthony Hopkins i Tom Hanks. En qui li dones?
Pues és jo que... crec que li donen a Brad, no? No sé.
Brad Pitt, suposo.
Sí,
millor actriu secundària, sí. Laura Dern, Margot Robbie, Florence Pugh, Scarlett Johansson, Katie Bates...
Ah, t'has fixat, eh? Scarlett està tant a millor actriu com a millor actriu secundària, eh?
Aquí no li donaran a Scarlett perquè, bueno, crec que no.
No li donaran... Pues és possible que li donen a... A veure, Florence Pugh també la descarto perquè és massa jove. I potser li donen a Kathy Bates, eh?
Però bueno, és massa jove, però si se'l mereix, no?
Però tindrà moltes ofertes. Mira, pensa que ja, de moment, va fer Midsommar... Bueno, va fer també la de Lady Macbeth, que més ha fet Florence Pugh, ara ha fet Mujercitas, ara treuran La viuda negra, que fa germana de La viuda negra.
Vai, per acabar, la millor pel·lícula d'animació. Toy Story 4, Mr. Link, El origen perdido, ¿Dónde está mi cuerpo?, ¿Cómo entrenar a tu dragón 3 o Klaus?
Bueno, a veure, ho hem estat parlant abans.
Ei,
no...
pues, escolta, jo aquí reconec que Toy Story 4 és boníssima, i està molt ben feta com sempre, però pot tenir un problema. I és que ja ens hem acostumat al nivell de qualitat de Pixar.
Pensa que el Globus d'Or se'l van portar Mr. Link. Uh-huh. I això que Toy Story 4 també estava nominada al Globus d'Or.
I com entrenar a tu, Dragon 3 també està molt bé, eh?
Són sempre els Globus d'Or.
Jo aposto per Klaus, va.
L'avançala. Per què? Perquè és l'Spanish, no?
Bueno, a mi m'ha agradat molt. Què vols que et digui?
Pues mira, jo ne descarto una. Jo descarto Klaus. ¿Dónde está mi cuerpo?, que l'he vist i me va semblar... un truño,
vale,
si m'ho permeteu, saps?
Bueno,
tinc
Laura,
molta expectativa i després res.
Va, que avui, Déu-n'hi-do, avui.
Sí.
Arribem a dos quarts. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Vinga, bon cap de setmana.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Apa, que estem ja a l'Espai Groc i ja anem camí cap a les 2 de la tarda i, com sempre, ben acompanyats per acabar de donar-vos una pila de propostes del món dels espectacles, de la música, de les arts escèniques, de la cultura en general. Com sempre, ben acompanyats amb la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També estem nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Estic aquí per posar-me les ulleres de sol, eh? L'Antònia porta una flor, un girassol, d'aquests que trau una llum, una alegria. Mira, ja li he dit, eh? A més, és que el girassol és una flor que m'agrada molt, eh?
Regal de Reis.
Molt bé.
Regal de Reis.
La directora de l'Auditori, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Des del Teatre de la Llotja i el Teatre de l'Escorxador, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I està amb nosaltres també avui el director del Conservatori, el Lluís Boix. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt
Lluís
bé,
Boix, que ens veiem un cop a l'any, també.
Sí.
Que ha arribat a la ràdio, jo l'he saludat, perquè dic, la cara em sona. Ell sí que m'ha conegut a mi, jo com que tinc aquests problemes de cares, doncs no... Al final li dic, de què ens coneixem? Soc el director del Conservatori, vale.
De fa un any ens coneixem.
Soc fatal a per les cares, és una cosa que déu-n'hi-do. Escolta, Puri Terrado, ara no recordo, és aquesta setmana ja que... O ja estava inaugurat l'Auditori Enric Granados fa 25 anys.
Va ser...
No, perdó, va ser la setmana que ve.
Exactament.
El dia de... Clar.
Els enamorats.
Sí, sí, va, doncs divendres vinent ens expliques... Fes memòria, ens expliques... anècdotes d'aquelles que no s'ha explicat a ningú. Eh? Molt bé. Marta Salla, va. I si no, sempre et deixo pel final.
M'ànim.
No pot ser. Escolta, que m'han dit que heu tornat a omplir la sala 1 del Teatre de l'Escorxador.
I ho tornarem a fer.
I ho tornarem a fer. Ben dit. Marta, avui
ho dic,
teniu...
No, perdó, ho dic perquè demà també pinte que estarà ple.
Que no, escolta, si és que aquests equipaments haurien d'estar, si no el 100%, del 80% per amunt, sempre. Però bueno, Marta, vosaltres avui rebota i en tu cara explota.
Sí, senyor, és una frase que dèiem molt a l'escola, no sé si encara la diuen, la canalla al pati de l'escola.
Si els pares els hi diuen, llavors els nens ho diuen i sembla que sigui novetat. Però...
Exacte. Però ja ens ho sabem. Rebota i en tu cara explota és un espectacle de l'Agnès Mateus i el Quim Tarrida i és un espectacle de denúncia de la violència masclista. Uh-huh. És un espectacle que té molts moments diferents, té molts moments d'humor, però té, naturalment, molts moments molt tràgics i molt seriosos. Se'n fot molt de la societat, se'n fot molt del patriarcat, se'n fot molt de les estructures formades només per homes, però a més amb un humor molt, molt, molt àcid i molt punyent.
Molt bé.
El recomano molt per gent jove, moltíssim, i és un... Mira, ara llegim que ho van posar al programa. És Premi de la Crítica 2007 al millor espectacle de noves tendències, Premi Fat Sebastià Gasc, Premi Butaca 2018 a les noves aportacions escèniques, i el tenim aquesta nit a l'Escorxador.
Saps què passa? Que aquests espectacles, com bé dius, estan indicats perquè la gent hi vagi, t'asseguis allí, valores, evidentment, la feina artística, però surtis, no sé, havent pensat alguna cosa.
Alguna cosa més del que et fan pensar.
Correcte.
Les notícies del dia a dia de... Sí. Han tornat a matar una dona.
Sí, sí, sí. Molt bé, això avui, aquest vespre, en quina hora?
Avui a les 9.
A les 9, al Teatre de l'Escorxador. Si encara no teniu l'entrada i ara dius, escolta, hi vull anar, això està a la temporada Lleida.cat, eh?
Sí, i si no, a la taquilla l'obrim a les 5 fins a l'hora de la funció.
Molt bé. Demà dissabte, també al Teatre de l'Escorxador, l'altre que diu, ho tornarem a fer, tornarem a omplir la sala 1, un dia qualsevol.
Un dia qualsevol. També estem molt contentes d'haver-la portat a Lleida, per molts motius. El primer és que la companyia de l'espectacle és Les Antonietes, que és una companyia que va néixer amb gent de Tremp, amb gent de Tremp establerta a Barcelona, però amb gent de Tremp en definitiva, i la protagonista, que és la Nabel Castan, és la directora de la companyia.
Ah, molt bé.
És una producció del GREC, del Festival GREC de Barcelona 2019, que va estar a la Villarroel a l'estiu. No sé si tornarà a fer temporada a Barcelona, però de moment estan fent gira per Catalunya. Com dèiem, la protagonista és la Nabel Castan amb l'Imma Colomé. I és una comèdia situada en una residència de persones de la tercera edat. La Nabel Castan fa de directora de la residència i la Imma Colomé arriba com a nova resident i ho revoluciona tot.
Sí, és allò que passa a vegades,
sí.
Eh?
És una senyora que arriba a la residència després d'haver-se quedat vídua. Es diu Marta, però ella arriba i diu que es diu Solange i, bueno, canvia de vida. Pues el que sempre deu haver volgut fer, doncs ho fa quan arriba a la residència.
Molt bé.
Des d'aquí vull agrair al Jaume Belló de l'Aula de Teatre i a les persones que participen als seus cursos de teatre per a la gent gran, que tindrem 6 figurants.
Ah,
de Lleida. Clar, perquè la residència necessita més persones que no tres residents i una directora. Llavors la companyia ens va demanar una mica de col·laboració en aquest sentit i tindrem sis figurants que són de Lleida.
Molt bé. És comèdia, això, al
és
final.
És comèdia, sí, el dissabte, demà dissabte, a 9:15 a l'Escorxador.
Molt bé. I escolta, de cara a la setmana vinent en parlarem, però com que està a un ritme alt la venda d'entrades del Mare Mar a la llotja de divendres vinent, doncs sí. Per què no us quedeu sense?
Que no us en quedeu sense, perquè l'any passat vam exaurir i jo sempre dic que quan exaurim tenim allò, sentimientos encontrados i el corazón partido, perquè sempre sospites que hi ha gent que s'ha quedat fora. Llavors, el 2020 repetim Mare Mar de Dagoll Dagom, divendres vinent, la venda d'entrades doncs, està molt avançada i només fer aquest recordatori que estaran divendres que ve Dagoll Dagom. Recordeu que és aquesta adaptació que va fer el Joan Lluís Bozzo basat en el Pèricles de Shakespeare i amb música de Lluís Llach.
Molt bé. Gràcies, Marta.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Albert.
Per cert, que estic mirant el calendari. La setmana vinent, divendres, és 14. 14 de Sant Valentí o és 13?
14.
És el 14, que sí? O sigui, serà Sant Valentí divendres vinent. No, que ara mirava, són d'aquelles dates. Jo és que no, Sant Valentí no és una data que tampoc hagi fet anar massa. Per tant, no, em ballo una mica el calendari, eh? Però... Escolta, que hi ha gent que ho celebra per Sant Jordi, per Sant Valentí. N'hi ha que no ho fa mai. N'hi ha que ho fa per Sant Jordi i n'hi ha que ho fa per Sant Valentí. Escolta, el benvingut tot és siguin. Antònia Capdevila, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, perquè vosaltres la setmana vinent estreneu, torna aquesta activitat que jo la considerava força maca, que és el dilluns a les 6 de la tarda, la representació de contes a la biblioteca.
Exacte. Vam començar aquesta setmana passada, però com que divendres passat no vam tenir programa, no vaig poder dir-ho. Tornem a comptar amb la col·laboració d'una noia de pràctiques de l'aula de teatre i una de les accions que farà cada dilluns fins a final de curs és contes per a nens a partir de 2 anys. La veritat és que no posem edats, perquè a vegades hi ha pares amb nens molt petits, hi ha nens una miqueta més grans, i el que no entén el nen a vegades entén el pare. Llavors es tracta de com si fossin contes de falda, perquè fa els contes amb els nens que en aquell moment hi ha a la biblioteca, que poden ser 4 o 5 nens o 6, els que siguin, i fa un passe a les 6 i un altre passe a les 7 de la tarda. Aquest any els està fent en base a animals, que estem treballant tot el tema dels animals a la biblioteca, i res, doncs els nens que estiguin a la biblioteca amb els seus pares en aquest moment podran gaudir dels contes de falda, que van dirigits per un costat als nens i per l'altre costat als pares, que agafin ganes d'arribar a casa i explicar el conte també al seu nano.
La veritat és que estem immersos en un ritme de vida que, bueno, jo a vegades hi ha gent que et diu reflexioneu perquè no sé si sabem viure bé, però bueno, mira, entres en aquest bucle i tal. Però ara escoltant-te, Antònia, perquè jo sí que ho vaig fer a la biblioteca, ara em feia una mica d'enveja i de nostàlgia, perquè jo sí que ho vaig fer amb els dos, de venir, i aquells 20 minuts, perquè al final no dura més, 15-20 minuts, de seure't allí un moment amb el teu fill o la teva filla a la falda, que això ho pots fer a casa, però anar a un lloc que t'ho expliquin, de veritat, la gent que ens escolteu, traieu-vos la mandra de les orelles, que... Després és una experiència maca, eh?
Bueno, és una manera d'apropar els nens al món de la literatura, dels contes, de les imatges, de la representació. Va tot lligat, és el que dèiem, l'hora del conte va lligada amb representació teatral, amb literatura oral i sobretot amb aquest lligam que es fa entre els nens i la persona que explica el conte.
A més, això és arribar i seure's, eh? No cal...
Sí, no cal ni inscripcions ni res.
Dilluns a les 6.
A les 6 i després un altre passi a les 7 de la tarda.
No diem el conte, sorpresa.
No.
És igual, sigui,
són contes sobre animals. Aquest any treballem el tema dels animals.
Molt bé. Dilluns també tens els 10 de 10.
Els 10 de Montse Sant Juan. És aquestes tertúlies literàries que fem amb escriptors de Lleida. I en aquest cas contarem amb la Montse Sant Juan, que és una escriptora que fins ara havia fet 3 novel·les de novel·la negra al voltant de la sergent Anna Grimm, una comissària dels Mossos d'Esquadra. I just ara acaba de treure una nova novel·la que es diu Dues dones, que presentarà aquest Sant Jordi. Jordi. I amb aquesta sessió dels 10D, que farem a les 6:30 a la sala d'actes, la Montse, amb l'Anna Sáez, la periodista Anna Sáez, parlaran tant de l'obra de la Montse San Juan com de 10 llibres que han sigut importants per ella. Mm-hmm. O sigui, és aquesta tertúlia en la qual demanem a escriptors de Lleida que ens facin de prescriptors, que ens recomanin 10 llibres que han estat importants per ells. I bé, normalment marxes amb una llista i amb ganes, amb lectures que la millor no havies fet, d'altres que coincideixen amb tu, i d'altres et descobreix escriptors o escriptores que tu no coneixies, i arrel de sentir parlar aquesta persona explicant el per què ha sigut important, l'afegeixes a la llista.
No, i a més, i això ho vam comentar una vegada, de vegades no és aquelles recomanacions tan... que ja et fas a la idea, no? Quan envies un qüestionari...
No, no és cànon literari, no és allò de dir els 10 millors llibres de la literatura, no. Són llibres que en diem biografia lectora, llibres que per alguna qüestió han estat importants per aquella persona. A vegades és el primer llibre a l'adolescència que els va portar a llegir llibres d'adults. Mm-hmm. El primer llibre que els hi va descobrir, doncs, tota una línia de literatura que desconeixia o que el va incorporar amb la novel·la negra que fins llavors no l'havia llegit mai. Són aquest tipus de recomanacions.
Molt bé. Dimecres a la meitat de la setmana a la biblioteca, que també hi ha llibres, uh-huh, i per tant també hi ha presentacions de llibres.
Exacte, tenim la presentació del llibre Appletown, de David Marín, també del periodista i escriptor David Marín. És també un llibre de novel·la negra, de la col·lecció de novel·la negra de Pagès Editors. I bé, la presentació també anirà a càrrec de l'Anna Sáez. Uh-huh. Ens presentaran aquesta novetat. Ja comencem ara una mica, ja es comença a veure les novetats de cara a Sant Jordi. De les menines, que s'acaba aquest mes de febrer, s'acaba final de mes, i ara han posat en marxa també una exposició de petit format que és sobre l'any internacional de la taula periòdica. Aprofitant la... va ser l'any de la taula periòdica i llavors, bueno, donem a conèixer tot el que ha suposat aquest, diguem-li, descobriment o aquesta metodologia per tot el tema de la ciència, i aprofitem a traure i a fer mostra de fons de tots els llibres que tenim de ciència.
Molt bé, això està
al claustre infantil.
O sigui, l'entrada a la dreta.
Exactament.
Les menines està a l'entrada esquerra, aquest a l'entrada a la dreta.
Sí, sí.
Molt bé, doncs tot això a la Biblioteca Pública de Lleida.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Like hula, hula,
hula, hula, hula. I amb la Maribel Tos, ja sabeu que el que fem és parlar del Caixa Fòrum a Lleida. Parlàvem d'exposicions a la biblioteca, la del Caixa Fòrum, la d'Experiment 2100. Aquesta sí que li queden 4 dies, eh?
Sí, així és, està a la recta final. Concretament, doncs, el dia 23 de febrer, doncs, aquesta exposició, doncs, es tanca. I bé, aprofitar, doncs, aquest altaveu per recomanar, doncs, a tots aquells radioients que encara no han vist l'exposició, doncs, que facin, doncs, la visita. I també, doncs, comentar que cada dissabte a 6:45 oferim, doncs, la visita adreçada, doncs, al públic general. Val a dir, doncs, que és una exposició que presenta, doncs, diversos temes de candent actualitat, i d'alguna manera intenta respondre, doncs, a les preguntes de què és el que ens espera, doncs, a la Terra, doncs, del futur, no? Uh-huh. On viurem, com seran les nostres ciutats, quina població, doncs, hi haurà, de quins recursos, doncs, disposarem. Ja dic, doncs, una exposició de candent actualitat.
Això és fins al 23 de febrer, eh?
O sigui, sí, així és, així és.
I perquè falta dies, però que no ho deixem... Jo crec que el 23 estareu plens, perquè ja saps com som la gent. Som de darrera hora, darrera hora. Mira, el darrer dia, allí anirem. Però vaja, que teniu temps. És el diumenge, el 23 de febrer, el darrer dia. Ens queden 2 setmanes i aquest cap de setmana extra.
Així és.
Maribel, com sempre diem, ja ho has dit, aprofitem la visita guiada. Demà dissabte n'hi ha una. I segurament les properes setmanes també n'hi haurà, eh?
Uh-huh. I també, doncs, aprofiteu també, doncs, un altre recurs que hem organitzat en el marc, doncs, de l'exposició, que és un cicle, doncs, de conferències que estem duent a terme aquests dimecres, doncs, del mes de febrer, els dimecres 5, 12 i 19 de febrer, que porta per títol El futur que hem començat a escriure. I en aquesta ocasió hem convidat a diversos especialistes perquè presentin les tendències actuals i d'alguna manera establir doncs, diversos escenaris de futur. No? Mm-hmm. En aquest sentit, doncs, dimecres dia 12 de febrer, és a dir, dimecres vinent, doncs, tindrem la conferència Innovació per a un futur millor, i en aquesta ocasió doncs, el bioquímic Jorge Barroso doncs, ens parlarà sobre, sobre quina és la situació que ens plantegen doncs, els robots i els algoritmes en la nostra societat.
Mira, la gràcia és que quasi tots de vosaltres aquí no substituirà mai un robot. No, sí. Aviam. O sigui, jo no aniré a veure un concert que hi hagi robots tocant un instrument, vaja.
No sé.
Actuant.
No sé.
O...
De fet, hi ha concerts amb
sí, sí, però...
figures hologràfiques, no?
Sí, però vaja, sí, sí, al final, o sigui, l'escalfor humana, amb tema d'arts escèniques, música, el tema de llibres, de recomanacions, els grups de lectura, vaja, jo aquí crec que tardaran a entrar aquí, crec. Però bueno, està bé, aquest dimecres, aquesta conferència, com dèiem abans amb la Marta, simplement per pensar-hi, per seure'ns i pensar-hi. Maribel, escolta, també el dimecres teniu les matinals de cine.
Tenim doncs les matinals de cine amb un títol, la número 1, és una pel·lícula doncs francesa, és un drama que planteja doncs les vicissituds d'una enginyera que arriba doncs a ser doncs una gran directiva d'una d'aquestes doncs multinacionals. També doncs un tema doncs de candent doncs actualitat.
És curiós, en ple segle XXI, any 2020, tan bonic que queda el 2020 i encara estem parlant d'aquesta problemàtica.
Sí, sí, i aprofito també doncs per recordar que també tindrem doncs en Marcel Iborrell, el qual doncs ens presentarà doncs aquesta pel·lícula el dimecres vinent doncs a 11:15 del matí, i un cop projectada doncs dinamitzarà doncs el col·loqui pertinent.
I dijous teniu el cicle Sala C amb un documental sobre l'art.
Sobre l'art i dedicat i focalitzat en la figura de Peggy Guggenheim. El documental porta el títol Peggy Guggenheim, addicta doncs, a l'art. Descobrirem una de les grans col·leccionistes d'art doncs, del segle XX i també doncs, una de les grans activistes doncs, culturals. No? I aquesta fascinant doncs, història doncs, inclourà doncs, altres personatges com Marzers, Pollock, Calder, Duchamp i molts altres.
Mm-hmm. Molt bé. Sí. Ja. No, pensava que m'havies de dir alguna cosa més, Maribel.
Sí, si em permets.
Sí,
demà dissabte, Caixa Fòrum Lleida també té una cita familiar.
Ahà.
I, bueno, a mi m'agradaria doncs, parlar doncs, del concert doncs, a Cau d'Orella.
Ah, sí, sí, caram, home, que ens l'havíem saltat. Sí, l'havíem saltat de dissabte a dimecres, i és veritat, demà tenim a Cau d'Orella, que és una activitat que, per cert, crec que ja l'havíeu fet alguna vegada.
Sí, sí,
per
sí,
tant...
és un concert familiar que, de fet, vam estrenar doncs, l'any passat, i que l'èxit de l'any passat ens ha fet doncs, replicar doncs, enguany doncs, aquest concert. I bé, val a dir doncs, que són 5 músics que rompiran doncs, a l'escena doncs, de l'escenari doncs, de Caixa Fòrum Lleida, interpretant doncs, cançons populars familiars, però amb certes pinzellades doncs, de jazz. No? I en aquest sentit, l'escenari doncs, de Caixa Fòrum Lleida es transformarà doncs, en els Estats Units doncs, dels anys 20 i 30. Mm-hmm. És una activitat doncs, molt recomanada pels nens i nenes més petits, de 2 a 6 anys, doncs, acompanyats doncs, de les seves famílies.
De 2 a 6 anys, eh? De 2 a 6 anys.
Mm-hmm.
Bueno, déu-n'hi-do, eh? És una edat maca per entrar ja en una sala per primera vegada.
I tant.
Per estrenar-se, vull dir que no us ho perdeu. Ara sí, gràcies, Maribel.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, a 7 dies de que faigui oficialment 25 anys l'Auditori Municipal Enric Granados, que per cert, el pas del temps li està sentant perfectament bé, ningú diria que té 25 anys, eh? Tu més les parets i, escolta, ni una arruga en res, eh? Bé, eh?
Millor hauríem d'estar, si bueno, sí, encara. Això ja ens ho sabem nosaltres.
Clar, això ho dic jo des de fora.
I tinc aquí el Lluís, que també és auditori en el sentit d'edifici, i quan hi ha nens també se sap.
Oh, ja ho sé. Però aquest us ha quedat petit?
Sí.
Veus?
No, l'auditori no. La
part del conservatori. Sí, sí, sí. Però bueno, jo crec que... Això sí que va ser un assert, no? Posar-ho junt, el conservatori i auditori.
home, és una cosa molt interessant per nosaltres.
Jo penso que si hi ha una bona relació, sí. Sí. Si hi ha d'haver problemes... No, és veritat, perquè...
Oh, ben, però ha d'haver una bona relació,
s'ha
no?
S'ha de sentir que el conservatori, les sales de l'auditori també se les ha de sentir pròpies. Mm-hmm. I, perquè realment, dins del projecte que es presenta a la Generalitat, són sales que ells necessiten.
Clar.
Necessiten poder disposar d'aquestes sales per poder fer activitats.
Dic, segur que això s'ha quedat petit, perquè això és com quan et compres un pendrive nou, i ara en surt un de molt... Ui, aquest té una capacitat. El compres al cap de 6 mesos, el tens ple.
Home, jo recordo...
Ah, pues és el mateix.
Jo recordo que quan van fer l'auditori, llavors estava l'equip directiu, i ens deien que totes les aules del primer pis, que són 10, serien per entitats musicals de Lleida que poguessin tenir oficines allí.
Ah.
Despatxos per trobar-se, reunir-se. Sort n'hem tingut aquelles sí, 10 sales, perquè són imprescindibles. I encara hem d'anar a fer classes al Príncep de Viana, sí, sí. A més.
Jo recordo que fa un parell d'anys a la Setmana Cultural vam fer un concurs de dibuix i era el Conservatori del Futur, i recordem que un nen va ficar com 8 pisos més a l'auditori. És a dir, aquest és el que vull jo al futur.
Molt bé. Escolta, abans de parlar de tot plegat, i parlarem, avui està amb nosaltres el Lluís Boix, que és director del Conservatori, perquè diumenge, i sobretot ja de cara a la setmana vinent, tenen la Setmana Cultural, però abans, Puri, avui, divendres, i això sí. Ja ens ho ha recomanat l'Andrés Rodríguez, el seu Melo Malo, teniu una cita magnífica de jazz,
sí,
avui.
Sí, fem una pinzellada només del cap de setmana. Avui tenim el Ronald Baker Quartet. El Ronald Baker és un trompetista i cantant americà que està afincat a París i que vindrà a fer concert a la nostra sala. La característica d'aquest concert és que és jazz acústic. Com a molt amplifiquem la veu, però els instruments són...
A la sala 2, esteu?
A la sala de cambra.
Sí, sí.
I jo penso que és una disfrutada perquè la sonoritat natural dels grups així acústicament no té res que veure amb l'amplificació i al final la distorsió una mica electrònica. Parlo des del meu punt de vista.
Sí, correcte. Home, tot el que sigui com més natural, millor. Jo ho tinc clar. Això avui divendres i demà cita familiar.
Cita familiar, Rock and Pop Lab, és un grup que es diu Aupa Quartet, i que faran músiques improvisades amb bases de rap, de rock, amb improvisacions i amb hip-hop, i llavors doncs fan participar el públic, i penso que llavors és una experiència divertida i per entrar a l'auditori.
Estic veient jo aquí un vídeo i són animats, però sí, de seguida que fan participar el públic.
Sí, és molt fàcil que la gent s'apropi a la música, simplement ara com sentíem amb palmades, per exemple. No? Se'ls dona unes directrius i poden participar perfectament amb la creació de les cançons.
Molt bé. Això serà demà dissabte, és la proposta familiar de l'Auditori Municipal Enric Granados, i com dèiem, Lluís, la setmana vinent teniu la Setmana Cultural al Conservatori.
Setmana Infernal. No.
Això és el codi intern, no?
Sí,
si l'anomeneu internament. Què és la Setmana Cultural del Conservatori?
Doncs mira, és una setmana en la qual nosaltres fem una parada amb el que serien les classes normals, el funcionament de donar les classes, etc. I el que fem és una mica donar pinzellades i fer altres activitats paral·leles de què creiem que complementen una mica la formació del propi alumne. I també la participació també fomenta de les famílies i obrir una mica el nostre centre a la ciutadania. Una mica els eixos amb els quals es vertebre. Tenim, per una banda, classes magistrals. Convidem professors especialistes d'instrument o d'altres especialitats a venir doncs, una mica a fer ampliació de les especialitats. Aquest any tenim professors de violí, de piano, de flauta, de fagot, de trompeta, una mica variat. També després tenim els tallers i xerrades i conferències. Aquest any els hem volgut centrar una mica en la formació de l'alumnat en diferents camps. Per una banda tenim allò el que seria la motivació en l'estudi. Tots sabem que la música és un procés de constància i clar, doncs una mica quina motivació podem trobar a l'hora de treballar el dia a dia. Després també tenim un que a mi em fa especial il·lusió perquè és un amic meu, el Miquel Ortigola, que presentarà disc a la setmana següent a l'Auditori, el dia 20, i la setmana anterior doncs vindrà i ens xerrarà perquè ha fet unes composicions pròpies que a més ha enregistrat en disc, i parlar sobre aquest tema, no? De que un músic, des del procés compositiu, des de com inicia fins a passar per un estudi de gravació, que moltes vegades els músics, i sobretot de música clàssica, ho tenim una mica... ens fa pànic, no? Arribar amb un estudi, com afrontar tot això. I després també tenim una especialista, que és l'Amparo Trigueros, que farà una xerrada sobre coach musical, una mica la motivació i també el com afrontar un examen, un concert en viu, unes proves d'accés, etc. Una mica tot això. Aquestes xerrades estaran a la biblioteca de l'Auditori, es faran al quart pis i són obertes a tot el públic, per suposat, a tota la gent que estigui interessada, no només del conservatori, sinó d'altres llocs. Després també tenim els concurs d'interpretació, on tots els alumnes, bueno, tots no, però un nombre important d'alumnes, em sembla que són uns 80, amb diferents categories, fan tant a nivell interpretatiu individual com a música de cambra, d'aquells grupets que estan formats per diversos alumnes de la casa, doncs fan com un concurs que simplement té la pretensió de que passin per aquesta experiència i gaudeixin, no? I actuar en públic a la sala 2 de l'Auditori, a més.
I el repertori?
Cada alumne presenta el seu. Com és tan obert, és un concurs obert a tantes especialitats, si haguéssim de fer uns criteris molt exigents, ens quedaríem sols. Llavors, una mica el que interessa és que l'alumnat passi per aquesta experiència.
Molt bé.
També el concurs és obert al públic. I després tenim els concerts. Una mica els concerts, doncs aquí sí que són de dilluns a dijous, hi ha tres concerts que són oberts, que són el del dilluns, amb el CAI...
Oberts, bueno, són tots.
Sí, oberts ho són, lògicament, no? Però vull dir que n'hi ha el del dilluns és de violí piano, amb el solista de l'orquestra del Liceu, el CAI.
És un concert extraordinari, sí. És un violinista extraordinari.
Mm. El vam tenir farà 3 anys, potser, amb un espectacle de dansa.
Sí, me'n recordo.
El Paganini, sí, tocant les... no ho sabré dir, és igual, a la llotja, amb un espectacle de dansa, va venir ell com a violinista.
Uh-huh. No, aquí també ha vingut a l'Auditori i ha vingut altres vegades.
Doncs ara, i a més farà classes el dia següent.
Actua amb la seva dona.
Sí, amb la
Catherine Nordrono.
Sí. I el dia següent aprofitem, ja que fan aquest concert, doncs que facin masterclass, classes magistrals per als alumnes de la casa.
Clar.
El dimarts tenim amb conveni...
El guanyador del
Piano Kids.
El concurs de piano de l'any passat.
Cada any els portem, fa un dels concerts de la Setmana Cultural, el guanyador.
Del Ricard Vinyes, eh?
Sí, però dels joves, eh?
Sí, bueno.
Aquest noi, doncs ara enguany deu tindre 18 anys.
Sí. I el fet característic d'aquest concert, normalment comencen a les 8, però aquest començarà mitja hora abans, a 2:15, perquè una vegada acabi hem pensat de fer com una xerrada, és a dir, que puguin els alumnes de la casa parlar amb aquest noi, perquè a vegades quan són més entre iguals per edats, doncs inclús poden crear un feeling diferent que quan t'enfrontes davant et presentes davant d'un músic més consagrat o de més edat, no? Llavors, al finalitzar el concert hi haurà un col·loqui o una mica una xerrada amb el pianista, això serà el dimarts, sobretot amb els alumnes de la casa, que no vol dir que si hi hagués algú interessat, doncs també podria venir. Ho farem a la sala de músics. Nosaltres una mica durant aquesta setmana...
Enveixen l'Auditori, tot l'edifici.
Bueno, tot l'edifici, deixem passar ningú.
Bueno, estava pensant que és exigent estudiar al conservatori,
sí.
I que aquesta setmana és com un oasis, allà al mig, no? Ho dic perquè a veure, tens
diferent,
conferències,
sí.
tens tallers, pots veure d'altres activitats.
Sí, i encara falta la cantata,
sí.
que es caracteritza perquè és una participació de molts alumnes del Conservatori.
L'any passat eren 320, 330, ficats a la sala 1.
I se caracteritza perquè es procura que sigui una cosa creada de Lleida, en aquest cas, una exalumna.
Una exalumna, a més a més va ser l'exalumna meva, flauta, però ella després va tirar cap al món de la composició i com a treball de final de carrera va fer una cantata pensant precisament en tot el que ja havia viscut al Conservatori. No, és a dir, aquesta és una estrena que bueno, tenim la sort de gaudir i nosaltres ens fa molta il·lusió. Les cantates normalment acostumen a ser... ja des de fa més de 10 anys o són produccions internes dels professorat que tenim que composen aquestes cantates o inclús hem tingut en aquest cas la Laura Ferrer García, vam tenir el Jordi Nus també que va fer una cantata
exalumne,
sí, gent que ha tirat cap al món de la composició i que bueno, ens fan aquest retorn al qual nosaltres ens sentim molt, molt orgullosos. I, bueno, i professors que també han set, perquè el Ramon Andreu va ser exalumne, el David Esterri va ser exalumne, tothom...
Me fas agafar complexe de vella.
Sí. La cantata, lògicament, com tenim tants alumnes a l'escenari, doncs no podem fer-lo obert a tot el públic perquè va per invitació, perquè clar, cada alumne participant té dues invitacions, llavors. Però ja des de fa 3 anys estem fent-ho amb streaming, transmetre amb streaming des de la pàgina, des del Facebook del Conservatori. Val? O sigui que tothom que vulgui veure aquesta producció, que és espectacular, doncs ho podran fer el divendres 14, que precisament coincideix amb el 25è aniversari.
Ah, doncs mira, perfecte.
De celebrar aquesta onomàstica.
Doncs una setmana cultural que, evidentment, està pensada pels usuaris del Conservatori, però que, com heu dit, està oberta
sí,
a tothom,
tant
conferències, tallers, xerrades, etc. Jo al concurs no m'apuntaré.
Dimecres, dijous, per cert, hi ha dos concerts que són de professors del Conservatori. Un està centrat en Beethoven, val? A més, aprofitant que aquest any és el 250 aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven, I el següent és un sobre Poulenc, també, que
bueno,
també està interessant veure els teus professors, creiem.
No, i tant,
a l'escenari.
Sí, doncs conferències, tallers, concursos, masterclass i concerts a la Setmana Cultural del Conservatori, ens ho ha explicat avui el seu director, Lluís Boix. Escolta, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres per convidar-nos.
I nosaltres res, demà a les dues ja, Marta, Maribel, Antònia i Puri, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, gràcies.
Be 20 segons, senyals horàries, arribarem a les 2 de la tarda. Espero que haguis gaudit d'aquests minuts de ràdio i tornem dilluns puntuals, com sempre, 12:20. Recorda, gaudir del cap de setmana, que costa molt d'arribar, però abans, passa't-ho bé avui, divendres. Apa, salut, adeu.